les 11 de la nit.
Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Els noms de Marc i Martina van ser els més posats en data de l'1 de gener de 2015 a Catalunya. Es pot posar qualsevol nom a una persona? Quins requisits són necessaris? Avui parlarem dels noms de persona amb Martirià Brugada, que és rector d'anglès d'entre altres parròquies i estudiós de les vides dels sants. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Us ofereixo la carta als turistes. Benvinguts. Sigueu benvinguts als indrets del Bisbat de Girona que heu escollit per passar algunes setmanes o alguns dies, per viure-hi les vacances, descansar, gaudir de la natura, divertir-vos i descobrir pobles i ciutats amb una història, tarannà, costums i patrimoni cultural que us poden sorprendre gratament. Segurament us trobareu en família, retrobareu o fareu amics i coneixereu altres persones. Per això, aquest és temps de descans i d'enriquiment personal. Estic convençut que tots desitgeu recuperar forces i ànims i de descarregar les tensions viscudes durant els mesos de treball i d'exercici de les vostres responsabilitats. Desitjo que aquí us trobeu com a casa vostra, ben servits pels nostres hotelers, restauradors, responsables dels càmpics i servidors públics. Sobretot, desitjo que us sentiu ben acollits a les nostres parròquies i comunitats cristianes pels preveres, diaques i fidels, ja sigui per participar en les celebracions de la fe i en les pregàries, perquè necessiteu algun servei de l'Església o per interessar-vos pel patrimoni cultural que hem heretat de moltes generacions i que és manifestació de les arrels cristianes del nostre poble. Alhora, us prego amb humilitat que penseu en totes aquelles persones que amb el seu treball i dedicació estan al vostre servei. Segur que us serviran tan bé com sigui possible, però no oblideu la seva dignitat i el respecte que els és degut. Cal harmonitzar la vida dels ciutadans que han de treballar amb els que gaudiu d'uns dies de més llibertat i de temps lliure, fins i tot durant el vespre o a la nit. Penseu-hi quan organitzeu o participeu en activitats de lleure i diversió. Us aconsello que no us limiteu a mirar, sinó que sigueu capaços de contemplar, perquè aleshores descobrireu no només allò més superficial, sinó l'entranya i l'esperit d'aquests indrets i la seva gent. Aleshores, tornareu a casa vostra, no solament descansats, sinó enriquits i humanitzats, amb el meu afecte i la meva benedicció.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
La diòcesi de Girona celebra 2.721 baptismes en un any. Aquesta i altres informacions amb Meritxell Comas. Benvinguda.
Hola, moltes gràcies. En el conjunt de parròquies de la diòcesi de Girona, l'any passat es van celebrar 2.721 baptismes. En relació a les primeres comunions, la xifra total va ser de 2.039. Paral·lelament, 357 persones van rebre el sagrament de la confirmació a la diòcesi de Girona i es van celebrar 655 matrimonis, xifra que representa una quarta part del total de casaments realitzats a l'àrea de la diòcesi de Girona.
4.400 infants i joves participaran aquest estiu en activitats organitzades per la Fundació Esplai Girona.
La Fundació Esplai Girona, Mare de Déu del Món, organitza aquest estiu més de 50 activitats a través dels 32 centres d'esplais parroquials federats. La Fundació oferirà 24 torns de colònies, 12 casals, 7 torns d'acampaments, 11 rutes i un camp de treball. A l'organització d'aquestes activitats hi participaran 600 monitors voluntaris que durant l'any organitzen també activitats als centres d'esplai vinculats a les parròquies. Maria Soler, directora de l'entitat, parla de la intencionalitat de les activitats d'estiu.
Perquè són unes activitats que estan fetes des de persones joves, per als joves, amb una intenció educativa, i el nostre eslògan de tota la vida, que és a colònies i casals l'estiu és diferent, precisament el que s'intenta és això, que siguin unes vacances diferents, on amb menys coses es pugui fer molt. O sigui, moltes vegades a colònies el que passa és això, que dius, ah, per tant, això que tinc cada dia no ho necessito, aquí no ho necessito, aquestes necessitats que ens fem, no?, personalment, doncs que moltes vegades te n'adones que només estan amb els companys, jugant, fent tallers, anant d'excursió, convivint, compartint, doncs és suficient per passar-t'ho bé.
La Fundació atorgarà aquest estiu 300 beques menjador per infants i joves que cobriran àpats i activitats de lleure durant els mesos de juliol i agost. Majoritàriament les rebran nens i joves d'entre 6 i 15 anys gràcies a l'ajuda de la Fundació Educo i el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat.
Professionals en l'àmbit jurídic i psicològic ofereixen una sessió formativa als voluntaris del Centre d'Orientació Familiar del Bisbat de Girona.
Aquest mes de juny ha tingut lloc una doble sessió formativa destinada als 30 voluntaris que actualment integren el Centre d'Orientació Familiar del Bisbat de Girona. L'advocada Sandra Álvarez va oferir una ponència a l'entorn dels drets i deures en l'atenció i l'acompanyament dels usuaris. I en la segona part de la jornada, la psicòloga Maria Àngels García va fer referència a l'empatia i el respecte com a eixos vertebradors del vincle entre el voluntari i la persona acollida. El Centre d'Orientació Familiar, encapçalat per l'equip de la Delegació de Pastoral Familiar, va néixer per donar suport a les famílies a l'hora d'afrontar problemes i dificultats, tant de caràcter psicològic, moral, afectiu o relacional. Des de la seva creació al desembre de 2015, aquest servei pastoral ha atès una dotzena d'usuaris i compta amb una trentena de voluntaris especialitzats en els camps sanitari, docent, jurídic, terapèutic, psicològic i d'assistència social.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit d'escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de la parròquia de la Immaculada i Sant Pau de Figueres. El tenim a l'altre costat de la via telefònica, a qui li desitgem un bon estiu també, Miquel Àngel.
Igualment, Àngel.
Esperem retrobar-nos la propera temporada amb la teua col·laboració.
Com vulgueu.
Gràcies, quan vulguis.
Bé, doncs, de cara a l'estiu, voldria recomanar, si no ho heu fet i si teniu temps i ocasió, i si no mirem de trobar-ho, és l'encíclica Laudato Si del Papa, que és fantàstica, l'encíclica ecològica, meditar-la, si pot ser enmig de la natura, descobrint paisatges, en contacte amb aquesta nostra terra que ens ofereix tantes possibilitats de bellesa, de meditació, i també sabent trobar silenci. Ocasió de trobar silenci a l'estiu pot ser difícil, però tot allò que es busca es troba. Silenci per ser més profuns, més contemplatius d'aquesta natura que Déu ens ha donat, per aprofundir més en la pregària i també en l'estudi, en la formació, per què no? A més, a l'estiu, com que la televisió doncs, no fan res, doncs menys televisió, més lectura, més contacte amb la gent, més amabilitat, més coneixences, ser més acollidors, més sociables, més amables, més fraternals, més misericordiosos, tractant els altres tal com tu vols que et tractin a tu.
Avui parlarem dels noms de persones. Què és necessari per batejar a una persona? Quins són els motius per posar avui un nom? Què és el que s'hi fixa el padrí, els pares, per posar un determinat nom al seu fill o la seva filla? Avui, d'entre altres coses, parlarem amb mossèn Martirià Brugada, que és en rector d'anglès, d'entre altres parròquies, en tens més, eh?
I tant.
Quines tens?
Bon matí, Sant Julià de Llor, Contestins, o Contestins,
sí.
I després a l'altre costat Sant Martí Sapresa.
Martirià Brugada també és geògraf, que és la persona que estudia doncs, la biografia dels sants i ha tret diversos llibres a la col·lecció del Centre de Pastoral Litúrgica, a l'editorial del Centre de Pastoral Litúrgica, en la col·lecció Sants i Santes. Bé, quins són els motius per posar avui un nom?
Els motius, evidentment, hi ha diferents, però podríem dir que el nom és donar una identitat a una persona. I de vegades també, com qui diu, és que aquella persona se senti identificada a la llarga doncs, amb una família, amb un pare, amb una mare. Per això normalment en el nostre país, a part del nom, que seria el nom, la cosa més personal, després hi ha el primer cognom, que sol ser el del pare, i el segon el de la mare. De vegades s'inverteixen, actualment es poden invertir, i bé, en definitiva són això, que aquella criatura, aquella persona, se senti acotxada, identificada amb una família.
Creus que la gent mira la biografia d'un sant per posar el nom?
Ui, molt poc. Molt poques vegades es dona el fet de que una persona li posin un nom doncs, perquè aquell nom s'identifica amb el patró del poble o perquè és un sant concret. Es dona casos, però molt poques vegades.
Encara hi ha, per la teva experiència de capellà en algunes famílies, que és el padrí, qui tria el nom?
Jo diria que gairebé mai.
Mai?
Mai, mai, mai.
Des de quan? Perquè
a veure, lluita,
60
hem de tenir...
anys o 70, poder sí.
Poder sí. En el cas meu, no, per exemple, ja en tinc 63 a punt de feina, no? Però normalment el nom el posaven els avis, que eren els padrins, sobretot els dos fills grans, o fills o filles, que després, és clar, per exemple, el fill gran seria el que es quedaria a la casa, i, per tant, era l'avi el que tenia el dret de posar el nom d'aquella persona, d'aquella criatura. Ja tota vegada que seria el que li transmetria amb ell la propietat, o així. I la segona criatura, doncs, era l'altre avi, no? El que corresponia al pare de la mare, no? I dels àvies el mateix. Si era una nena, doncs anava a la inversa.
Es pot posar qualsevol nom a una persona? Per exemple, es pot posar una noia el nom de núvol, de foc, i de noi Messi, per exemple?
A veure, legalment has de posar... L'única cosa que diu la llei és que després depèn una mica també del registre, allà on se fa el nom. L'única cosa que diu la llei és que sigui un nom que no desdigui la persona, o millor dit, que no ridiculitzi la persona. Hi ha noms que no els pots posar, evidentment. No em feu dir noms, però hi ha noms que no es poden posar.
Però el nom de foc es pot posar?
Es podria posar.
Núvol, també.
També, no, és pas, no desdiu pas amb una persona, no?
Rosa,
morena. De fet, a veure, abans parlàvem de Sant Ferriol i vol dir home de ferro. Mm. Senzillament, és un home de ferro. Hi ha d'altres noms, sobretot aquests noms primitius, doncs que volen dir, una, i si busquéssim noms orientals, també sempre més aviat són qualificatius. Aquest home és un home de ferro, aquest home és un home... Bueno, podríem posar d'altres... Mentre no desdigui a la persona, ara dit, diguem-ho així, vulgarment, a una persona li pots posar pet, per exemple.
Tampoc és necessari que l'hagi portat abans un sant o santa.
No.
Perquè sigui tampoc batejat per
l'església. El que hem d'esperar quan bategis una persona... Bueno, primer de tot, quan bategem una persona, ja té el nom. Nosaltres l'única cosa que fem és donar la benvinguda a aquella persona que té aquell nom, que l'han escollit els pares i l'han inscrit al registre civil. El bateig no és per posar el nom, el bateig és per entrar a formar part de l'Església i néixer a la vida de Jesucrist, al revés, diguem-ho, quedaria més bé. Bé, doncs això. I quan fem la inscripció, senzillament hem d'inscriure aquella persona segons el registre civil. I punt. Mm-hmm.
Per què serveixen els altres dos noms que es posen a la partida de baptisme?
No sempre, però els altres dos, o tres, o deu, depèn de la família, d'allò de recordar l'avi, de recordar l'àvia, de recordar, no sé, altres aspectes, o noms que es volien posar i que al final s'han descartat, patronatges, etc.
A Girona, des de l'any 2010, els cinc noms de nois més posats són Marc, Martí, Pau, Arnau i Jan. I els de noia, Júlia, Laia, Martina, Paula i Carla, des de l'any 2010 a les comarques de Girona. Són noms que sonen en català, però que no representen a cap sant ni a cap santa catalana. O sigui, no és ni Jordi ni Montserrat, com ho veus?
A veure, ni Pere, ni Joan, ni Martí són noms pròpiament de sants catalans, però esclar, ni Sant Jordi tampoc. Si hem d'anar a posar només noms de sants catalans, ni podríem dir gairebé ni Santa Eulàlia, Laia, que són noms diminutius, Per exemple, Jan o Laia són diminutius d'Eulàlia o de Joan. Són noms que han arrelat aquí a casa nostra per diferents raons.
Bé, això constata amb una altra dada curiosa, i són els noms dels nascuts a Girona abans del 1930, a les comarques de Girona. Els de nois eren José, Josep, Juan, Joan i Pedro. I els de noia, Maria, Carmen, Rosa, Montserrat i Teresa. Veiem la diferència, noms potser més devots, i en surt la Mare de Déu de Montserrat. I aquí, en aquest llistat, a la posició 19, Narciso, el patró de Girona, que actualment és un nom que ha anat a la baixa.
Bé, d'alguna manera, a veure, respon també a les modes. Aquí hi ha tot el tema de triar els noms, que moltes vegades responen a les modes. Que ha anat, a la nostra època, què hem anat a buscar? Hem anat a buscar noms curts, breus, vaja. Hem anat a buscar noms que sonin bé, fins a cert punt. De vegades, clar, sonen bé ara, però d'aquí 50 anys qui diu que Carnau sonarà bé? No ho sabem. Etcètera, no? I en canvi, doncs, bé, també hem de pensar que aquests noms que has dit, per exemple, Josep o José, és el mateix nom, en català o en castellà. De fet, s'havia d'inscriure en castellà. I, per tant, les vegades que surt Josep, doncs els hauríem de posar multiplicat per dos, no? I és és el nom més posat fa 100 anys enrere. I bé, Joan o Juan, el mateix. Són també, com dèiem...
Més de boig, no, poder?
Bueno, sí i no. Sí i no, perquè també aquí, veus, ja no miren tant l'aspecte de que siguin breus. Som a l'època de les presses i, esclar, si el nom no és breu, si no és Nil, si no és Jan, ja ens sembla que no sona bé. I altres noms. D'aquí 50 anys podria ser al revés. Ara també conec nenes o noies que es diuen Lola. I ens semblaria, a la meva època, quan jo era més jovenet, una persona que li dèiem Lola, se suposava que era una persona, una àvia.
A Girona, el que dèiem ara, el nom de Narcís, no es posa ara.
No, però potser hi ha algun siso. Mm-hmm. No sé si d'aquí 20, no. 10 anys o d'aquí 5 anys canviarà també la tendència. Veurem.
I a Banyoles, per exemple...
Martirià tampoc. Bueno, millor dit, n'hi ha algun, però és allò, n'hi ha un a cada generació, per entendre.
Ni el de Mer, o Mer.
Mer també podríem dir el mateix, o Abdó i Sanen també passa el mateix. Són noms que n'hi ha una cada generació i para de comptar. Cada generació, vull dir, cada 20 anys.
Arran de la sèrie Joc de Trons, des de l'any 2010 s'ha posat el nom d'Ària, una de les protagonistes, 124 cops a l'estat espanyol. D'aquests 5 són de Girona, tampoc estan, perquè des del 2010 fins al 2016, 5 a Girona, tot i la moda del Joc de Trons. En el cas que no hi hagi noms de sants, el cas d'Ària, quan se celebra l'onomàstica?
A veure, falta que vulguin celebrar l'onomàstica. Comencem per aquí.
Segur que volen celebrar-la.
No ho sabem, perquè el tema de celebrar el sant... Sí. És un tema molt de Catalunya i d'Europa, no de la resta d'Espanya. La resta d'Espanya gairebé, si una persona gran la felicites pel sant, no sap de què va. Ara també s'ha perdut molt aquí a casa nostra. La solució és buscar un nom que s'hi assembli. Jo sempre tendeixo d'això, buscar un nom que s'hi assembli. Però, esclar, de vegades és difícil. A la resta d'Europa sí que també hi ha la tendència, i sobretot a la, diguem, a la resta d'Europa més mediterrània, hi ha el costum de, com nosaltres, celebrar el Dia del Sant. I és l'ocasió de conèixer qui és aquell sant, de quin dia se celebra, etc etc. Però, esclar, aquests noms més exòtics, més vinculats a la literatura, doncs, esclar, després s'escapen una mica. Mira, això va a modes. A començament del segle XX es va posar de moda posar noms, diguem-ne, d'alguna manera que evocaven l'anarquisme. Ja sigui un anarquisme, diguem-ne, absolutament anàrquic, si val la redundància, o un anarquisme més de tipus naturista que, i fins i tot cristià. I al principi de segle doncs, es van posar noms, i més fins als anys 30, noms com Floreal, com Marina, que no són noms pròpiament, no els posaven pas perquè fossin sants, sinó perquè tenien unes vinculacions, no sé, amb la Revolució Francesa o amb la natura. I, evidentment, també hi ha Santa Marina, evidentment. Però també, per exemple, hi ha noies que els hi posen mar, o alguna noia he vist, alguna nena que li posen lluna. És a dir, es busquen altres referències avui dia, que no vull dir que estigui bé o malament. Però, mira, són ben bonics. Una nena que es digui lluna tampoc és cap bestiesa. I una nena que es digui mar no se li posa pas el nom de mar perquè sigui Maria del Mar. No, senzillament mar. O fins i tot, si m'apures, Tura o Farners es posen aquests noms, no pas perquè sigui la Mare de Déu del Tura o la Mare de Déu Farners, sinó per la vinculació amb aquella ciutat, com pot ser Santa Coloma o Olot.
Clar, el cas que te deia de que no té santoral, celebrar-lo l'1 de novembre seria una solució o no? Que és Tots Sants.
Si una persona després vol celebrar el sant, malgrat aquell nom que té no tingui cap sant patró, després, bueno, és qüestió de buscar una referència. Una pot ser aquesta. Una altra, per exemple, si és una nena que es diu Mar, doncs és més fàcil buscar una vinculació amb la Mare de Déu i el dia que, per exemple, Santa Maria del Mar celebren la festa a Barcelona, o Floreal, el mateix, no? O altres noms d'aquests. Ara, i després, a vegades, també, tenint en compte que de vegades hi ha noms que poden resultar gairebé sinònims o gairebé diminutius de noms més cristians, si es pot dir així, no? Per exemple, avui em preguntaven si Nora es podia celebrar pel dia de la Mare de Núria. Dic, home, sí, mira, no és pas cap bestiesa. El que passa que Nora no és Núria, Tinguem-ho clar, començant per aquí. Ara, si una noia es diu Nora i vol celebrar el dia del Sant i vol fer el dia de la Mare de Núria, doncs molt ben trobat, molt ben acertat.
Marteria, breument, que acabem. Tu, com a rector d'anglès, per exemple, que té com a patrona la Mare de Déu del Remei, notes que el nom de Remei es posi més anglès que Bescanó, per exemple?
Bueno, s'ha posat més.
O cap a la Frugell.
S'ha posat més. Però, bueno, a la Bisbal també es posa o s'ha posat. És a dir, depèn dels llocs on és venerada la Mare del Remei. I en aquest cas, la Mare del Remei es venera a molts llocs. I a molts llocs hi ha remeis, o Remedios, també, abans hi havia, com, per exemple, a Anglès hi va haver-hi una pintora ben famosa, la Remedios Varo, o també hi pot haver-hi, doncs, May, també pot ser un diminutiu de May. Una curiositat. Amb el temps, els noms també poden canviar de gènere. Per exemple, encara fins als nostres temps hem vist que Montserrat és un nom de noia. Doncs no. Fins al segle XIX, el nom de Montserrat era d'home. Una dona es deia, en tot cas, Montserrada. I, és a dir, canvien. Els noms poden canviar de sentit. Andrea és un nom masculí. És un nom masculí italià, amb italià. Que passa que a la nostra llengua els noms que acaben en va els considerem femenins. Per tant, Andrea el considerem femení. I qui diu Andrea també és Nicolà. Nicolà també és un nom de noi. Sant Nicolau, o podria ser en català. I, en canvi, també hi ha noies que es diuen Nicola. Però no és... És a dir, vull dir que de vegades les opcions, no saps per què, canvien o es posen de moda d'una manera o d'una altra, o així, eh?
Martínia, acabem. Només dic que a nivell espanyol, de l'estat espanyol, el nom que més s'ha posat l'any 2015 va ser Hugo, el de noi, i el de dona Lucía. Martínia Brugada, rector d'Anglès, d'entre altres parròquies, i de bon matí. Gràcies per estar amb nosaltres.
Que bueno, tot molt bé. D'acord, també signifiquen unes opcions, eh? Lucía o Hugo o Borja.
Exacte.
Vinga.
Adéu, que vagi bé.
Que vagi bé.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 3, confirmacions a Cornellà de Terri, a les 12, a l'església parroquial administrades pel bisbe Francesc. També aquest diumenge, jornada de responsabilitat en el trànsit, a les 7 de la tarda, a l'església de Sant Josep de Girona, el bisbe Francesc presidirà la Santa Missa, i després, a les 8, al casal bisbe Cartanyà, lliurament de premis dels concursos que organitza aquesta delegació episcopal. També us avancem que el proper dilluns, dia 4, concert dels petits cantors del Principat de Andorra, a l'església de Santa Maria de Pineda de Mar, entrada gratuïta a 8:15 del vespre. Us recordem que l'agenda completa d'activitats la podeu consultar a la pàgina web del Bisbat, www.bisbatgirona.cat. Abans d'escoltar el significat de l'Evangeli, us informem que Monsenyor Francesc Pardo i Artigues, bisbe de Girona, atenent el bé pastoral d'aquesta diòcesi, ha fet públic els següents nomenaments que seran efectius a partir del mes de setembre. Nomenaments no parroquials. La senyora Dolors Puig de Vall serà la nova directora de Càritas Diocesana. I com a nomenaments parroquials, mossèn Pere Domènech serà el nou rector de les parròquies de Sant Esteve i de Sant Cristòfol les Fonts d'Olot. Mossèn Rafael Felipe serà el nou rector de Palafrugell, Mont-ras, Llofriu i Calella de Palafrugell. Mossèn Felip Areu serà rector de Canet de Mar, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta. Mossèn Salvador Joanola, rector de Tordera i encarregat de Vallmanya. Mossèn Pere Narbon serà el nou rector de les parròquies de Santa Maria del Mar i Santa Eugènia de Palamós i també de Vall-llobrega. Mossèn Miquel Ramió serà el nou rector de les parròquies de Santa Susana del Mercadal i de la Mare de Déu del Carme de Girona. Mossèn Enric Tuber serà el nou rector de les parròquies de Sant Pere Màrtir i Sant Roc d'Olot, també de Riudaura i de Sant Andreu del Coll, i també coordinador del servei religiós de l'Hospital Comarcal d'Olot. Mossèn Joan Amic, administrador parroquial de Cruïlles, Monell, Sant Cebrià de Lledó i Sant Sadurní de l'Eure. I mossèn Santiago Parejo serà adscrit en facultats de vicari a Canet de Mar, Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta. Recordem que aquests nomenaments es constituiran en el càrrec a partir del dia 9 del proper mes de setembre. Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 3 de juliol. Durant aquest temps d'estiu tindrem nous col·laboradors. Durant aquest juliol, per exemple, mossèn Josep Maria Amic, que a l'estiu sempre ens fa una visita i ens comenta els evangelis. Josep Maria Amic, benvingut. Gràcies.
Bon dia, sigueu benvinguts.
En Josep Maria és el rector de Serinyà, Usall, Santenys, Borgonyà i Cors. Avui saludem els amics que ens escolten des de Serinyà, per exemple. Gràcies, Josep Maria, per acceptar la nostra invitació cada estiu.
Encantat.
Quan vulguis, Josep Maria.
L'Evangeli d'aquest diumenge és Lluc 10, 1, 12, 17, 20. Tres punts. Preparar el camp, portar la pau, curar. Preparar el camp. Els envià que s'avancessin de dos en dos cap a cada poble i a cada lloc on ell havia d'anar. Si el camp no està preparat, la llavor no podrà arrelar i donar fruit, es perdrà. Per això Jesús envia els seus deixebles a preevangelitzar, abans de començar ell la seva predicació. Nosaltres no podem transformar els cors. L'únic que ho pot fer és el Senyor. Però nosaltres sí que podem preparar el terreny, predisposar aquells que ens envolten a rebre la paraula del Senyor, acollir-lo. Portar la pau. Quan entreu en una casa, digueu primer, pau en aquesta casa. Això és fonamental. La consigna que ens dona Jesús és la no violència, ser portadors de pau. Malgrat que el Senyor és conscient que ens envia com anyells enmig de llops, la consigna és clara. No es tracta de forçar, de violentar, sinó de portar la pau. Curar. Cureu els malalts que hi hagi. És l'altra consigna que dona Jesús. Fer el bé, curar, ser causa d'alegria. Aquesta actitud apropa les persones i fa néixer l'estimació i les disposa per acollir el Senyor.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.